que algú em doni un manual d'instruccions.
Diuen adolescència, perquè passa al voltant dels 2 anys, però de vegades sembla que s'allargui eternament.
Els terribles 2, eh?
Doncs sí, o els 3, o els 4. Quan els nostres fills arriben a aquesta fase, en alguns moments del dia es converteixen en olles de pressió a punt d'esclatar. Queden enganxats en un bucle emocional anomenat rebequeria. Ja sabem que són normals, naturals i que no són contra ningú, però com les desactivem sense esclatar tots plegats? Tallem el cable blau o el vermell,
Montse? Tallem-los tots!
Ens ajudarà a respondre aquestes preguntes l'Alexandra Mariner, psicòloga i psicoterapeuta. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ajuda'ns, ajuda'ns, Alexandra.
Què és? Farem el que podrem.
Què és una rebequeria? Comencem per què?
Clar, una rebequeria és una expressió emocional d'un sentiment d'injustícia o un sentiment de frustració que tenen els petits, no? És una manera d'expressar, no estic d'acord, no m'agrada.
I com es diferencia d'un enfadamenta, d'una enrabiada puntual, perquè tothom té dret a... que tots en tenim d'enrabiades, fins i tot quan som més grans i tal, a una rebequeria?
La rebequeria té expressió corporal i és més vistosa, diguéssim, es fa veure més, no?
És un espectacle.
És un espectacle, exactament, no? I llavors es fa veure per això. Però fixa't que és la manera que tenen d'expressar els nens, no? Des de que neixen s'expressen a través del seu cos. I nosaltres, com a adults, això ja ho hem desaprès, però inicialment l'expressió ve a través del cos, no?
Quan apareixen?
Apareixen, doncs això, entre els 18 mesos, 2 anys, que comencem, depèn del nen, perquè això fa de molt mal predir, no? Cada nen arriba a aquests estadis en diferent moment, però el gran gruix, entre els 18 mesos, un any i mig, i cap als 2 anys i mig, és el gruix, no?, de la rebequeria típica, no? On hi ha una oposició, on hi ha més aquest sentiment de frustració. No m'agrada el que m'estàs proposant, no?
Tots els nens la passen? És un mal comú?
Qui més, qui menys. Hi ha nens que més, hi ha nens que menys, no? Però sí que s'oposaran en algun moment a allò que els hi estem limitant, no? Gairebé tots, diguéssim, no? El que no la passa ens preocupa, perquè, diguéssim, els nens s'han d'enfadar en algun moment, no? I aquest és un bon moment per començar a dir això no m'agrada, no?
Per tant, estimem la rebequeria. Són
estimem-la,
sanes.
Exacte. Els conflictes són oportunitats, totes elles per aprendre qui som cada un de nosaltres i conèixer-nos.
Per tant, això els ajuda a ells a aprendre a gestionar les seves emocions, a aprendre, a, no sé, a què és el fracàs o... No?
Correcte.
Per tant,
és bo per ells.
És bo per ells i bo per nosaltres, per saber quin petit ésser tenim davant, no? Què ens està dient?
Doncs va, ara que ja coneixem què són les rebequeries, quins són els consells bàsics pels pares? Ja sabem que hi seran les rebequeries, però com podem fer perquè n'hi hagin menys o perquè siguin més lleus? Quins consells donaries?
I sobretot, com mantenir la calma als pares? Com no perdre els nervis en aquell moment? És que és gairebé impossible, de vegades.
Montse, era el primer consell. Calma. Calma. abans de perdre-la, que la tinguem, no? Sobretot per mantenir la calma és no qüestionar-nos a nosaltres, és pensar, és quelcom natural, és una oportunitat, és cada vegada que triomfem amb una rebequeria, una menys que sumarem, no? És evolució pròpia, no?, del nen. Amb la qual cosa, no qüestionar-nos, respirar profundament, no va amb nosaltres, és una expressió emocional d'ell que hem de validar, certament. Ostres, entenc que estàs enfadat, ja ho entenc. Tu volies una xocolatina a l'hora de sopar, però no pot ser, no? I llavors, entenc que et puguis enfadar i ho puguis expressar. Donar-li espai. I nosaltres, seguir, no? Seguir pensant que estem educant i que això forma part del dia a dia de l'educació, no? I que això passarà, no? I quan ja hem acabat, posem-hi paraules. Que és el segon consell màgic, no? La calma i les paraules, el llenguatge. Què ha passat? Per què t'has sentit així? Per què creus que t'has sentit així? Ja sé que a vegades són molt petits, però ells tenen la manera de fer-nos arribar el que els hi ha molestat, no? I nosaltres ho sabem detectar i ho hem de validar. Estem d'acord, t'entenc, però, clar, aquesta conducta jo no la puc validar. És a dir, valido el sentiment que hi ha al darrere, però no la conducta que hem generat, eh? No podem pagar patades perquè vulguem una xocolatina, això la mare no ho estarà d'acord, no? I a partir d'aquí, continuar. Per mantenir la calma, crec que és màgic no qüestionar-nos, perquè ens fem masses preguntes de si som nosaltres, estem fent alguna cosa malament, no? I sobretot, no escalar com ells en la tensió, perquè si comencem a pujar en aquesta tensió i aquesta escalada, acabarem amb un no res, no? No serà constructiu.
I si un dia passa que no ens ha agradat com ens hem comportat nosaltres mateixos també davant d'aquesta situació, és bo dir-li al nen, mira, m'he equivocat, em sap greu, o no, millor obviar-ho, perquè els pares no s'equivoquen mai. Un cop ha passat la tempesta, diguéssim, i ell s'ha calmat, nosaltres ens hem calmat, també hauríem d'assumir aquests errors?
Sí, totalment. Els pares ens equivoquem i, de fet, això els ajudarà en un futur a encaixar l'error amb ells també, no? Els pares som humans. Si m'he equivocat i m'he posat més nerviosa del compte i no he sabut mantenir la calma, ho puc comentar després. La mare s'ha equivocat, em sap greu, jo també vull estar calmada i poder-te serenar. Però els asserenarem des de la nostra calma i serenitat i des de la idea de que estem educant i de que és quelcom natural i positiu, sobretot.
I quines... Hi ha algun consell, això, per que dèiem abans, perquè n'hi hagi menys? No sé, les rutines, d'evitar alguns moments complicats del dia, no sé.
Perquè n'hi hagi menys, a veure, primera, el llenguatge. A mesura que ell vagi conquistant el llenguatge i l'expressió verbal, deixarà d'expressar-ho a través del cos i amb aquests espectacles tan, no? Bueno, que ens criden tant l'atenció, no? Una altra, diguéssim, recepta, perquè no n'hi hagin tant, és no abusar de la paraula no. Els nens que han sentit masses vegades a casa no, 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 clar, acumulen molta frustració i llavors esclaten amb grans rebequeries, no? Altres consells perquè no n'hi hagin tant és dir, bueno, anem a mantenir més la calma en general i que el nano sàpiga començar a gestionar allò que no li agrada i que ho verbalitzi d'una altra manera, no? Que hi hagin ambients, diguéssim, més calmats en general, perquè ells detecten quan hi ha preocupacions excessives, els nanos volen omplir temps i a vegades també recorren a la rebequeria per omplir aquest temps i captar l'atenció dels pares. Si hi ha calma i hi ha algun temps de qualitat disponible, és més fàcil que el nen no recorri en aquestes tempestes, no?, aquestes crisis conductuals, per captar l'atenció dels pares.
Bé. I també avançar-los una mica el que passarà. Els nens molts cops no són amics de les sorpreses, no?
Correcte. O sigui,
d'aquí una estona marxarem del parc, que ho sàpigues, no?
Correcte.
I en el moment de marxar al parc, si potser ja s'ha fet la idea, potser ja no és tan terrible, no?
Correcte. Anticipar també funciona molt en aquesta època en què ells necessiten saber, no?, què passarà o necessiten o suposen bastant acabar amb allò que els diverteix i començar una tasca que no els hi agrada tant, no? Llavors anticipem.
Aquí diu l'Alexandra que portem una marxa, però
sempre,
és que clar, escolta,
és l'acceleració crònica.
La família és una festa. No?
Totalment, amb totalment.
Rebequeries o sense, és igual, és una festa això. I com més a casa, millor, vinga.
I tant.
Llavors, per anar recapitulant, aquestes rebequeries cap a quan haurien de començar a desaparèixer i quan ens hauríem de començar a preocupar si un nen, no sé, ja diràs tu l'edat, però amb 6 anys o 7 continua tenint aquests comportaments. Quina seria la franja?
Depèn del nen, com dèiem, no? La idea és anar veient que això aminora o canvia de color, diguéssim, no? Si veiem que continuen igual, augmenten i no es modifiquen, és a dir, llavors ens podem començar a qüestionar cap als 4, 5, 6 anys que està passant alguna cosa, no? Però si veiem que canvien, no? Hi ha nens que passen de l'expressió més corporal, després passen a la verbal, però són també feridors, eh? Allò que dius, saps? Que et busquen també, no? Amb les paraules. Bueno, ha canviat el matís, vas veient com ell, sobretot, enfronta els nos, com ell accepta i tolera la frustració. Llavors, no hi ha una edat concreta, és veure la criatura que pels 4, 5, 6 anys podríem començar-nos a qüestionar si això no ha canviat de color o això no ha minorat la seva intensitat, no? Nens que, per exemple, ens preocupen, doncs, aquells que quan fan una rebequeria doncs, es poden fer mal. Llavors sí que hem de donar uns consells diferents als pares, no? De dir, bueno, hem d'apartar el nen de la situació que li pugui resultar perillosa, no? O nens que a vegades doncs, es queden sense respiració quan ploren i ploren tant, allò que deien, no?, quan eren petits.
Se'ls trenca el plor.
Exacte, que entren com en un estat com de no poder respirar, no? Allí sí que hem de transmetre calma, més que mai, no?, i acompanyar i abraçar, no?, i dir, bueno, a veure si podem recuperar el to, no?, diguéssim. En aquests casos són en els que aconsellem doncs, consultar a vegades no? algun professional per tenir algunes eines més. Si no, tot plegat és normal i passarà. I crec que és molt interessant poder transmetre aquest missatge. Eh? No és un problema, és una etapa més de la vida i és fins i tot una oportunitat.
Uau, això és donar-li la volta molt difícil. Eh? Una cosa, Alexandra, en algun cas recomanes les conseqüències, dir-li al nen o la nena si no deixes de fer aquest espectacle, avui no t'explicaré un conte, per exemple, ho recomanes? O...
Clar, com es tracta d'una expressió emocional i el que volem a la llarga i estem batallant molt per l'educació emocional, que la gent expressi les emocions, que la gent expressi els sentiments, jo no ho recompensaria de cap manera i no ho intentaria tallar, no? Si no és que és un dia que tenim molta pressa, el nen l'està muntant molt, llavors recorro doncs, més a la distracció, explicar-li una altra cosa, no? Però intentar-ho tallar amb una recompensa no ho aconsellaria.
O un càstig, no?
O un càstig tampoc. Deixaria que això passés i després portar-ho al món del llenguatge, com dèiem abans. Ell no ho sap expressar, però tu sí. A mi em sembla que tu t'has pogut enfadar per això o per allò. És així? Val, doncs m'ho pots dir un altre dia, no? Ajudar-lo a reconduir en paraules.
Per tant, sí. Validar, esperar que passi i llavors parlar.
I la calma.
Esperar, però ojo, no mirant, allò observant a sobre, perquè si ens veu observant és el que
no
dèiem.
S'acabarà.
No
s'acabarà.
Exacte. L'espectacle continua,
és, exacte. És validar, és esperar, però jo faig més coses, no t'abandono, estic aquí si em necessites, però jo continuo la vida, eh? I després reconduïm paraules, no?
Doncs moltes gràcies, Alexandra Mariner, psicòloga i psicoterapeuta. Segur que un altre dia tindrem moltes preguntes de molts altres temes.
Infinites.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Una abraçada.